complicada des del punt de vista de les mobilitzacions, i advertien els sindicats que no cediran a les seves reivindicacions en aquest sentit, tenint en compte que està la inflació com està al voltant del 10%. En Josep Ginesta és el secretari general de la Pimec. Senyor Ginesta, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Arribats al punt on estem, i després de la reunió que hi ha hagut aquesta nit, des de Pimec, en quin punt diríeu que ens trobem?
Doncs, miri, trobem en un punt complex, però en el que haurem de ser capaços de redistribuir els costos, però també redistribuir les oportunitats que ens dona la situació excepcional en la que ens trobem, perquè és evident, és obvi, que hi ha una inflació desbocada, que, a més, s'ha accentuat per la demora, per la tardança amb la presa de decisions polítiques a nivell català, a nivell de l'Estat, però també a nivell europeu, que han fet que tinguem una inflació amb més dificultats de recuperar la normalitat del que hagués sigut esperable. Però és una inflació que, òbviament, atenalla el poder adquisitiu de les famílies del nostre país, de les persones treballadores, de les llars, però també atenalla, i excepcionalment, també per la composició d'aquest increment de l'IPC que tenim, de les empreses, que moltes d'elles veuen amb moltes dificultats la viabilitat en el curt termini, perquè la inflació els incrementa costos estructurals que afecten directament als processos productius i a l'activitat, i que fan que moltes d'elles, doncs, això, tinguin moltes dificultats, no? Per tant, és una situació excepcional, amb uns increments de costos excepcionals que afecta a famílies, però també la viabilitat de les empreses, no? I haurem de ser capaços de saber com redistribuïm, i vull veure el got mig ple, com distribuïm els costos i els patiments, però també a les oportunitats que ens donen situacions com aquestes, no?
Ara entrem en el detall, si vol, de com haurien de pujar els salaris, de si hi ha d'haver-hi aquestes clàusules de revisió o no, però sense entrar encara en aquest detall, des d'un punt de vista global, entenem que amb una inflació del 10% a Espanya els salaris han de pujar sí o sí, o en aquest nivell de discussió encara estem instal·lats?
No, jo, Pimec, de fet, vam ser els que primer vam posicionar-nos claríssimament, suposo que perquè som la patronal de la petita i mitjana empresa, de la microempresa, de les MIPIMES, i que estem molt a prop de les persones treballadores, no? I estem molt a prop de la força del treball de les nostres empreses, no? I nosaltres sempre diem que és impossible mirar-li els ulls dels treballadors que t'entren a la fàbrica, a l'empresa cada dia, i no revisar els salaris quan hi ha un increment de l'IPC, i especialment quan hi ha un increment del cost energètic que fa, doncs, que puguin tenir dificultats en pagar la factura de la llum o del gas, no? I és molt difícil mantenir una situació així, no? I per tant, que s'han de revisar els salaris és una, gairebé diríem, una obvietat i una necessitat social, econòmica, i que té tot el sentit del món. Altra cosa és quins mecanismes utilitzem per fer aquests increments, i, òbviament, també en quin percentatge fem els increments, sabent que, lògicament, el cost salarial, el cost social i el cost salarial són partides molt importants en molts sectors, i que, en funció dels percentatges d'increment que fem i de si no ho indexem a altres indicadors, doncs poden fer inviables moltes activitats, no? I, per tant, altra cosa és en quin percentatge hem de fer-ho, no? Però que és evident que s'han de revisar salaris, això sí, i altra cosa, i aquesta és una qüestió que també hem de posar sobre la taula, i és que venim també d'uns increments de salaris mínims en el curt termini importants els últims anys a Espanya. Ha fet una equiparació de salari mínim a aquells postulats que defensa la Unió Europea, aquell 60% mitjà a nivell europeu, etc. Hem fet una evolució i un progrés de salaris mínims que ja han produït una revisió a l'alça de salaris, no? I, per tant, ja no estem on estàvem fa uns anys, que teníem un increment d'activitat, una millora de l'activitat, una millora de l'economia en general, una millora en llocs de treball, però no sempre amb la qualitat que ens haguéssim volgut o que havíem de tenir, no?
En aquesta darrera proposta d'ahir, en aquesta darrera reunió, el govern espanyol plantejava aquest pacte de rendes dient, escolta'm, que pugin una miqueta els salaris i moderem també, d'altra banda, la part que han d'acabar assumint les empreses dels increments de costos. Quin problema tenia la proposta que portava ahir el govern espanyol perquè encara no pugui reeixir un acord?
Miri, el primer, deixi'm que li digui una cosa que diem sempre des de PIMEC i que és una bandera que nosaltres portem a tot arreu, i és que en la reunió que hi va haver-hi ahir a Madrid, les pimes nosaltres considerem que no hi eren, i considerem que no hi eren perquè considerem que les pimes, les mipimes a Espanya, no estan representades amb veu pròpia, amb veu i opinió pròpia en les taules. La representació de les pimes que hi ha a nivell estatal és amb una organització que pertany a la COE, i vostè ja es pot imaginar que quan una organització pertany a una altra, la veu que té no és pròpia i no és una veu lliure, per defensar les postures. Dit això, miri, el pacte de rendes, miri, el nom no farà cosa, no necessàriament, però les paraules tenen força. Nosaltres del pacte de rendes el que diem és que estaríem més còmodes amb un pacte per la productivitat, o amb un pacte per la competitivitat, competitivitat en tota la seva dimensió. Per què li dic això? Perquè quan escoltem el pacte de rendes sembla que només ens haguem de fixar amb el salari, amb l'increment del salari, sense posar sobre la taula altres variables que nosaltres són tan importants com l'increment dels salaris de les persones treballadores.
Mal, però quines són aquestes qüestions?
Doncs mira, les qüestions són que si quan parlem dels increments de salaris primer hem de debatre al voltant de a què indexem aquest increment de salaris. Miri, si tenim un increment de l'IPC del 10%, que tothom està dient que ha de ser conjuntural perquè seria insostenible que tinguéssim un increment de l'IPC a aquests nivells, i per tant hem d'anar a increments diferents, ja estem qüestionant l'IPC com indicador de l'increment de salaris. Un dels problemes que tenim en molts sectors en aquests moments és que s'havia indexat els salaris a l'increment de l'IPC com indicador objectiu, i ja veiem que en situacions econòmiques complexes com la que tenim i amb dinàmiques diferents a les habituals com les que tenim, l'indexar exclusivament l'increment de salaris a l'IPC és un problema.
A passa que, per exemple, en aquest inici de negociació s'havia parlat d'indexar-ho amb el que seria l'IPC subjacent, és a dir, traient-hi qüestions com els preus de l'energia, etc., que en part explicaven que l'IPC, tal com l'entenem, diguem, n'estigui disparat fins a aquest 10%, i aquí encara tampoc s'ha aconseguit arribar a un acord, i si parlàvem de l'IPC subjacent estaríem parlant aproximadament d'una xifra que ara mateix s'ha acabat disparant una mica més, però que quan s'estava parlant en aquell moment estava al voltant del 5% aproximadament i tampoc hi va haver un acord.
Miri, doncs, justament aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió. Evidentment hem de distingir entre el subjacent i la part de capa més regulada i sobretot on té impacte els costos energètics, però fixi's que de l'últim IPC que hem conegut també hem vist un increment del subjacent i, per tant, hem vist un arrossegament de l'increment de l'IPC cap a la part més protegida, aquesta segona capa que està pensada perquè tingui menys inestabilitat,
sí,
que l'altra, però finalment ho acaba tenint perquè s'ha produït un efecte arrossegador, que és allò que jo li deia, que aquest arrossegament cap al subjacent s'ha produït per la demora en la presa de decisions com, per exemple, l'extraordinària i positiva mesura de l'illa Ibèrica al voltant del tema energètic. No? Això s'ha tardat molt, i el fet que es tardés molt ha fet que hi hagués un factor arrossegador. Però miri, nosaltres el que diem és que hem d'indexar l'increment de salaris a que passin coses. Està bé que tinguem el 7è salari mínim d'Europa, està bé, perquè vol dir que Espanya ha progressat a nivell de salaris i de qualitat, com a mínim qualitat objectiva del mercat de treball, i això està bé. Però el gran repte que tenim en aquests moments és sortir de la cua dels indicadors de l'OCDE, de la Unió Europea, de la zona euro, en matèria de productivitat. Miri, en aquests moments la productivitat a Espanya està sota mínims, i al llarg de la pandèmia s'ha accentuat. I en aquests moments competim amb països que tenen uns indicadors de productivitat infinitament molt millors que els que tenim nosaltres. No? Aleshores, nosaltres el que diem és l'increment de salaris no l'hem d'indexar només a la variació de preus, sinó l'hem d'indexar a una cistella d'indicadors que donguin una imatge fidel del comportament real del sector.
El problema d'aquesta situació, de la situació actual, diguem-ne, del mal plantejament que fa vostè ara, és que la productivitat en qualsevol escenari sempre creixerà molt més lenta que no pas la inflació. Tal com estem ara, eh?
Sí, però fixi's, com a mínim, si som capaços d'introduir indicadors del comportament de la productivitat, seran capaços de revertir la situació absolutament negativa que tenim en matèria de productivitat. I això és el que es tracta. Nosaltres el que diem és, en comptes de pactes de rendes, fem el pacte de quin model volem, de quin model de mercat de treball volem, i on parlem de salaris, on parlem de poder adquisitiu, però també parlem de la competitivitat de les nostres empreses i de la productivitat de les nostres empreses. I això vol dir col·locar indicadors. Per exemple, en aquests moments ja hi ha alguns sectors que, per exemple, tenen indexat l'increment dels salaris a l'increment de l'IPC. Ai, perdona, a l'increment del PIB.
Però, sí.
Per què? Doncs perquè són sectors que ja tenen diagnosticat i tenen molt, molt, molt teoritzat que quan s'incrementa el PIB tenen un comportament positiu les empreses. N'hi ha d'altres que tenen indexat a l'increment de salaris a l'increment de la facturació. D'altres, a l'increment de productivitat estrictament en termes més industrials. De fet, hi ha moltes empreses que negocien ja convenis col·lectius on el que es posa sobre la taula és la productivitat, i en funció de la productivitat llavors es fixen els salaris. No? Estem parlant d'això, de trencar aquella dinàmica en què els salaris creixien només vegetativament, que ja està bé i que ha de ser així, però només indexats a un indicador que ja veiem que porta molts problemes i que genera un efecte arrossegador i que genera després una espiral inflacionària, a introduir-hi altres debats com el de la productivitat, com el de la millora de la competitivitat de les nostres empreses, que insisteixo que és un factor essencial. Miri, la tardor que ens ve, tothom diu que serà una tardor complicada. Serà una extraordinàriament complicada, perquè es produeixen tot un seguit de factors que l'estiu, la temporada turística pot atenuar i adormir una mica, però tot sembla apuntar que la tardor serà difícil a nivell global i específicament a nivell de l'estat espanyol i a nivell de Catalunya. No? Pues, si sabem que ve una tardor d'aquest tipus, també hem de ser conscients que si ara anem a uns increments de salari massa alineats amb aquest increment desbocat que tenim de l'IPC, el que passarà és que perdrem més llocs de treball a la tardor. Per tant, hem de ser molt conseqüents amb aquesta tardor que ens ve i també ser coherents amb quin model econòmic volem. I si diem que venen recursos en fons europeus, per tant, tenim moltes oportunitats, per això li deia al principi, volem veure el gol mig ple. Per què? Perquè tenim oportunitats. Venen recursos als fons Next Generation, han vingut fons de reactivació, és a dir, han vingut fons i recursos per transformar les coses. El que no pot ser és que només omplim una part del got i mirem només el poder adquisitiu i el salari, incrementem l'IPC, fem una reforma laboral que dificulta la contractació temporal, només fem aquesta part i no fem l'altra, que és el mirar per la competitivitat del país i de les empreses, perquè al final cada lloc de treball que tenim és perquè hi ha una empresa al darrere que s'ha mantingut viva, no?
En Josep Ginesta és el secretari general de Pimec, que avui volíem parlar després d'aquesta reunió i aquest nou intent d'arribar. S'ha utilitzat aquesta expressió de pacte de rendes, que de moment no hi és. Sembla que la següent reunió serà de cara ja a la tardor. Per cert, senyor Ginesta, abans d'acabar, els ha sorprès que el govern català, no té res a veure amb això, però els ha sorprès que el govern català hagi reactivat les baixes automàtiques per Covid en aquest moment?
Doncs miri, ens ha sorprès per diferents raons, però ens ha sorprès perquè creiem que és una mesura que probablement no era imprescindible prendre-la ara, com a mínim amb els indicadors de seguiment que tenim de la Covid, però ens ha sorprès especialment perquè haguéssim preferit trobar-ho en una taula en la que ens ho haguessin explicat, haguéssim pogut explicar com ho veiem nosaltres i, sobretot, quines conseqüències acaba tenint això. Sí que és cert que ahir a la tarda vam estar en converses amb el Departament de Salut al voltant de quina dinàmica plantegen. És una mica diferent de la que hi va haver-hi a l'anterior onada i que va plantejar molts problemes de gestió a les empreses, i serà d'una manera més acotada i més pautada, i ho vam saber ahir a la tarda, però fixi's, el que haguéssim preferit era que abans que ho expliquessin en una roda de premsa ens haguessin explicat una mica per poder-ho compartir i fer-ho en el marc d'espais de diàleg, de concertació, on gestem consensos, que és on ens agrada a les patronals poder treballar aquestes qüestions.
Vostè hi confia en la societat? Ho dic perquè la responsable del sistema de salut, quan va explicar aquesta mesura, va dir fem una crida a la responsabilitat dels ciutadans per no aprofitar-se'n.
Miri, hem d'apel·lar, com que estem on estem i per tant és una mesura que ja s'ha decidit tirar endavant, doncs hem d'apel·lar a aquesta responsabilitat de la ciutadania, eh? I hem d'apel·lar a que les persones facin un ús responsable. Jo li diria que aquestes qüestions sempre es poden resoldre amb que després els mecanismes de control i de verificació d'aquestes coses siguin els adequats. Però aquest problema, fixi's, no el tenim només amb la Covid i amb aquestes baixes i aquestes declaracions autorresponsable de baixa, sinó que és un problema generalitzat de la gestió de la incapacitat temporal a Espanya, que afecta també la productivitat de moltes empreses. I per tant, és una qüestió que no afecta només a la Covid, sinó en general, i sovint un ús poc responsable que tots plegats en fem de la incapacitat temporal.
Senyor Ginesta, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Seguim parlant.
Molt bé, gràcies a vostès.
Que vagi molt i molt bé. Falten 10 minuts.